Són les dues del migdia. Sense distància. Espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Benvinguts, benvingudes, amics i amigues. Avui, solemnitat de Tots Sants. També us acompanyem en aquesta cita amb l'actualitat religiosa i social cada migdia de dilluns a divendres. Completem amb aquest 1 de novembre la setmana, podem dir-ho així, del 30è aniversari de Ràdio Estel. Començarem revivint aquesta celebració que va tenir lloc dilluns passat, 28 d'octubre, amb una programació especial a l'exterior de la seu de Càritas Diocesana de Barcelona, a la plaça Nova, davant de la catedral i al costat de l'arcabisbat. Allà ens van acompanyar moltes persones que heu fet possible aquests 30 anys Ràdio Estel. Oients, però també personal directiu, treballadors, treballadores, col·laboradors, voluntaris. Un sol dia de servei ja és suficient perquè us sumeu a la llarga llista d'històrics d'aquesta casa. Precisament començarem avui el Sense Distància. Revivim aquesta celebració a partir d'una conversa que vam tenir amb el sacerdot Antoni Matabós, que ha tingut diversos càrrecs a l'Arxidiòcesi de Barcelona i ha conegut la història de Ràdio Estel, els seus gairebé 90 anys. També amb Jordi Breu, que és el president del Memorial Bisbe Joan Carrera. La figura del bisbe Joan és fonamental per entendre el naixement i la consolidació de Ràdio Estel. I després, a partir de l'entrevista que vam fer a la cap d'anàlisi i incidència i d'acció social de Càritas Diocesana de Barcelona, Amèlia de Juan. Tot això serà els primers minuts del nostre programa d'avui. Després us proposarem una altra conversa, en aquest cas amb Araceli Pou, responsable de pastoral del Col·legi Monestir de Santa Isabel de Barcelona, que ens parlarà de Halloween, una alternativa al Halloween impulsada per joves de l'Arxidiòcesi de Barcelona. Després, l'enginyer industrial Josep Maria Tarragona ens presentarà el seu llibre Sònia, testimonio de amor 1970-1987. Ens dirà per què no cal tenir una edat avançada per ser sant o santa. La secció Temps de Diàleg prendrà el relleu parlant de la mort en les diferents religions i testimonis com els d'Alícia Guidonet, doctora en antropologia, ens ajudaran a entendre aquesta diversitat. La secció La litúrgia a prop, avui, com a nom propi, tindrem l'altar amb el liturgista Jaume González Pedrós. I acabarem amb la nostra sortida d'aquesta setmana parlant del grup Gratitud d'Alcohòlics Anònims, que celebra aquest dissabte la seva jornada informativa anual. Tindrem tres testimonis d'aquesta entitat. Tot això i una miqueta més fins a les tres salutacions de la Paula Moreno a les vies de so, del David García a la producció i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa.
Sense distància, un espai de transformació personal i social.
Ho dèiem en començar, Ràdio Estel ha fet aquest dilluns al matí i al migdia un doble programa especial amb motiu del 30è aniversari de la seva inauguració. Des de la plaça Nova de la Catedral de Barcelona, de la seu de Càritas, al costat de la catedral, vaja, i davant de l'arcabisbat també, al matí a Ràdio Estel amb Mercè Raga i després nosaltres, els del Sense Distància, hem estat acompanyant-vos. També ens heu pogut veure si heu estat a Barcelona. Durant un col·loqui especial, el veterà sacerdot Antoni Matabós, testimoni de la història d'aquesta casa des de diversos càrrecs diocesans, ha destacat l'encaix de la nostra ràdio des de l'inici amb l'Església a Catalunya.
Representa una manera important de que l'Església de Catalunya doni un testimoniatge i una vivència cristiana a tot Catalunya, que va començar molt a Barcelona, després va anar ampliant amb ràdio també d'Andorra. En aquell moment de finals del 90, que tenia, em sembla, eren 80.000 oïdors cap allà, 70 o 80.000, que estava molt interessat, tant perquè des de la Fundació Joan Maragall, doncs el tema cultural i informatiu ens semblava molt important.
Per la seva banda, el president del Memorial Bisbe Joan Carrera, Jordi Breu, ha assegurat que precisament el mateix Carrera, auxiliar de Barcelona, entre el 1991 i el 2008, quan va morir, va apostar molt per aquesta obra comunicativa que és Ràdio Estel.
Ell se l'estimava molt, la portava molt dintre el cor i moltes vegades havia dit que era la nineta dels seus ulls. Ell, de fet, creia que Ràdio Estel havia de ser, havia de tenir aquell efecte evangelitzador, no només de les persones que són creients, sinó que havia d'arribar a tothom, no? I per això va lluitar molt que no només es centrés dins del Bisbat de Barcelona, sinó que s'obrís i que tingués, doncs, aquesta àmplia xarxa que pogués arribar a moltíssima gent, creient o no creient, però que fer arribar la bona nova a tothom, ell era una de les seves màximes preocupacions. I per això deia que era, doncs, aquesta la nineta dels seus ulls.
I dins la secció La Veu de Càritas, la responsable d'acció social de la mateixa casa que ens ha acollit aquest dilluns, la diocesana de Barcelona, Amèlia de Juan, ha destacat que des del 1994 fins ara l'entitat catòlica ha estat testimoni de diferents necessitats a l'hora d'ajudar els qui demanen socors i protecció. En aquest especial dels 30 anys de Ràdio Estel, des de les 11 del matí fins a les 3 de la tarda, us hem acompanyat recordant tots els qui han treballat o col·laborat durant aquest temps i en alguns casos s'han fet presents al nostre estudi de cara al carrer. L'agraïment a tots els qui ens seguiu és, per a la nostra ràdio, un trampolí per afrontar el futur.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Parlar de Tots Sants és també parlar de Hollywins. I és que els alumnes de primer i segon de primària del Col·legi Reial Monestir de Santa Isabel de Barcelona, al carrer del Cardenal Sentmenat, a Sarrià, fa més de 4 anys que celebren el Dia de Tots Sants d'una manera molt especial. A més de viure la tradició popular de la castanyada, com es fa a la majoria de centres, els nens i nenes d'aquesta escola van a classe disfressats d'un sant, el qual representen com si es tractés d'un heroi per ells. La iniciativa forma part d'aquesta festa de Hollywins que celebren cada vegada més escoles catalanes, com ara el Col·legi Parroquial de Cabrera de Mar o les dues escoles de Barcelona que té la comunitat cristiana de Regnum Christi, el monestir de Santa Isabel, com dèiem, i també Highlands School, entre d'altres. L'activitat va néixer per donar a conèixer la vida dels sants entre els alumnes, precisament en un dia en què, des del segle IX, quan el papa Gregori IV va establir la festivitat de Tots Sants a Occident, es recorden els difunts, canonitzats o no, que són al cel. Tenim amb nosaltres a Araceli Pou, responsable de pastoral del Col·legi Reial Monestir de Santa Isabel de Barcelona. Hola, bona tarda i bona festa. Oh.
Bona tarda, Ignasi, què tal?
Bé, com definiria vostè Hollywins, a banda del que hem dit? El nom és prou significatiu, eh? Una mica fonèticament recorda Halloween, però Holly, que vol dir sant en anglès, no? És una altra cosa. Els sants que triomfen, sí. Per entendre'ns.
Ah, exacte, exacte. El que passa és que nosaltres diem Hollywins, com diem Tots Sants, com diem Todos los Santos, no? És una escola trilingüe i ho podem dir de qualsevol de les tres maneres. Sembla que sigui com una... el que deies, no? La manera fonètica com una mica batallar contra Halloween, però no. O sigui, nosaltres celebrem Tots Sants, que és la festivitat que proposa l'Església per aquest dia, i així ho fem i treballant el tema de la santitat, no? Com deies.
És clar, perquè això no ha de molestar ningú, i encara menys si es refereix a l'arrel cristiana d'una festa, que és cert que té dimensió popular i és oberta a totes les sensibilitats, però té un origen cristià i una tradició cristiana, precisament. A més, ja hem dit, el segle IX, ja fa molt de temps.
Exacte, exacte. I aquesta és la nostra intenció, no? No és una guerra, és una celebració...
En positiu, exacte.
Del que proposa l'Església, no?
Sí, i com enfoquen vostès la vida dels sants perquè el seu testimoni sigui un exemple per als infants d'avui i també atractiu pels més menuts, fins i tot?
Doncs mira, de fet, comentaves el tema de primer, segon i primària, però és veritat que ho treballem des de més petits, no? Ja en el Regnum Christi és com molt significatiu l'entrega de santos patrones, no? Quan arriba al Nadal, perquè sigui acompanyat tot l'any, no? Aquell patró que et toca. Doncs nosaltres a l'escola, des de les classes de religió, treballem també la santitat, doncs amb diferents dinàmiques, com és buscar el teu sant, no? I conèixer la seva vida i les virtuts que va treballar, no? perquè li va fer arribar al cel i tenir el teu patró com molt present, però també doncs això de disfressar-te de sants, i a més a l'Església també tenim sants molt joves i molt, molt actuals, que fan la santitat molt accessible i molt atractiva, no? I de fet, nosaltres aquí a l'escola tenim la capella de Carlo Acutis, que és una capella secundària, mm-hmm. on es van confiar una relíquia de primer grau de Carlo Acutis i tenim molta devoció, no? I demanar, no? També per ell. També tenim una relíquia de Santa Isabel, que també és la nostra patrona, mm-hmm. i sobretot és una vida atractiva, assequible i que és un exemple i de fixar-nos també en les virtuts d'aquests sants, no? Que els fa que van arribar al cel, doncs em vaig treballar en aquestes virtuts.
I tant, doncs important aquesta proximitat, que siguin vides atractives, no pas perquè siguin vides de plaer o de mundanitat, sinó perquè són testimonis d'estimar, en definitiva, els altres. I adéu. Quan arriba aquesta data de Tots Sants, veuen l'entusiasme en els alumnes de cara a la festa? És un dia esperat ja per ells, una mica a partir de l'experiència d'aquests últims anys?
A veure, la veritat és que qualsevol cosa que surti del que fan cada dia ja és festiu, eh?
Sí.
I aquest dia, a més, celebrem, no? com deies també, la festivitat de Tots Sants i fem una oració, repartim un patró a cada classe perquè durant tot el curs estigui en aquella classe present i fent oració, no? I demanant a aquell sant la seva intercessió per la classe i les intencions. I llavors està l'entrega de veure quin patró em toca com classe, està també la desfilada que fem dels sants de primer i segon de primària, amb un fotocol de la porta d'un cel, i és la foto allà. Fem també doncs, una exposició de les relíquies perquè puguin venerar-les a la capella. A educació infantil també fem una desfilada i canten la cançó que han après a la classe de religió de Quiero ser santo. És un dia festiu, sí. Uh-huh. I a més, també treballem les tradicions, perquè també ve la castanyera, també fem els panellets, perquè és la celebració també amb la tradició d'aquí de Catalunya, de celebrar la castanyada el dia de Tots Sants. No?
I tant.
O sigui, que queda tot emmarcat amb una festivitat, amb el sentit que té i la tradició.
Molt bé. Avui parlem amb Araceli Pou, responsable de pastoral del Col·legi del Reial Monestir de Santa Isabel de Barcelona, de Holy Winds, de Tots Sants i de la pedagogia educativa amb els nens perquè coneguin la festa i el seu sentit cristià. També té una dimensió familiar, això. A casa els pares col·laboren amb el projecte i segueixen la feina que vostès fan des de l'escola?
A veure, col·laboren ja només quan el nen de primer i segon de primària li diu he d'anar disfressat i anem a buscar la vida d'un sant i perquè després te'ls fem explicar, no? O sigui, tu vas vestit així, però explica'm una mica, no?, aquest sant que representes. I clar, això ho treballen a casa, no?
Uh-huh.
Però també enviem una circular a les famílies dient com celebrem Tots Sants i què celebrem a Tots Sants, però igualment també com fem la missa dels difunts, no?, del dia 2. I també convidem a la família, a totes les famílies de l'escola, a que ens enviïn a aquells familiars que ja no estan amb nosaltres i que volen que aquell dia dels difunts, doncs a la missa que tenim, doncs que també es pregui per ells, no? I estigui allà a la llista sobre l'altar. I vam rebre, doncs, potser són 200, 300 intencions que també involucrem a les famílies, clar que sí.
I tant. I finalment, Araceli Pou, el gran repte de tot plegat és que els nens vegin això en convivència amb la realitat que tenim a la nostra societat, que és la que és, no? Caminem per les botigues i veiem aparadors on tot té un cert toc comercial de cara a altres, podem dir, desviacions de la celebració de Tots Sants i dels difunts. Com creuen que amb això, que no s'ha d'ignorar tampoc, es pot transmetre l'arrel cristiana de la festa? Potser intentant evitar, no?, la confrontació, com deia vostè abans.
Exactament. O sigui, no és una batalla, no és una guerra. És, o sigui, que creiem que mitjançant l'oració i l'experiència personal, allò que et toca el cor, no?, quan expliques la història d'un sant i que vibren els alumnes i diuen, uau, no? Els encanta, o sigui, cada dia tenim el sant del dia, o sigui, no és una cosa d'un dia, d'una festivitat, la veiem la santitat com una comunió dels sants, no? Com una presència real. Llavors, cada dia està el sant del dia i cada dia, d'alguna manera, a l'hora del pati, aquell que vulgui apropar-se a la capella pot sentir que avui és el dia de tal sant i va ser sant per això. I ja està, no?
Sí, com
tenir molt present la santitat en un dia a dia. O sigui, és clar que veuen... O sigui, van pel carrer i van a qualsevol botiga...
Veuen les bruixes, veuen els...
Participaran d'alguna van participar d'alguna festa, no? Però mentre estigui l'arrel i siguin conscients de que Tots Sants és la festivitat dels sants, no? I que tinguin aquella experiència personal de que vibrin, no? Que es quedin amb la vivència personal, doncs bueno...
Doncs ja està, ja ho tenim guanyat.
Ja
després veuran
ja està,
unes bruixes, sí. Veuran, riuran amb uns companys, però si no perden de vista això, no hem desaprofitat allò fonamental. Ho hem de deixar aquí, però ha estat un plaer conversar amb vostè, Araceli Pou, responsable de l'àrea pastoral del Reial Col·legi Santa Isabel de Barcelona, i que vagi molt bé tot el que són els efectes la resta de l'any, no?, d'aquest ensenyament sobre els sants. Fins una altra.
Molt bé. Moltes gràcies, Ignasi. Adéu.
Ràdio Estel. Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana amb el Club Nous Amics i RT Cultural. Coneixerem Florència, Arezzo, Siena, Pienza i molt més sota els llums nadalencs d'aquesta regió màgica d'Itàlia. Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana. Vine a aquest viatge amb preus especials pels membres del Club Nous Amics. Entra a nousamics.cat o truca al 93 122 67 00.
Ràdio Estel, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Sense distància. L'Església a peu de carrer.
Sonia, testimonio de amor, 1970-1987, és el títol d'un llibre escrit per Josep Maria Tarragona que es presenta aquest dijous a 8:15 del vespre a la Basílica de la Puríssima Concepció de Barcelona, al carrer Aragó 299. Es comptarà amb el vicari d'aquesta parròquia, Joan Blader, i també amb Miguel Lirio Soriano, director del Centre de Pastoral Litúrgica. L'autor explica la història i la curta vida de la Sònia, que va ser una jove com les altres. La Sònia va morir aviat, als 16 anys i mig. Havien passat gairebé 16 mesos des que Jesús, així ho diu l'autor, havia omplert la seva ànima de llum i va sortir a trobar-lo en el camí de la joventut. En aquesta biografia de la Sònia, el lector troba dos misteris que són el de l'amor i el de la mort. Tant el seu enamorament de Jesús com la mort van ser inesperats. La Sònia va madurar ràpidament i plenament gràcies precisament a l'amor. Déu hi va mostrar que ell revela la seva saviesa als humils i als petits. Josep Maria Tarragona planteja la vida d'aquesta jove com una oportunitat per conèixer qui és l'Esperit Sant a través d'aquestes pàgines. La Sònia, nascuda l'any 1970 i morta per accident el 1987, es va enamorar de Jesús als 15 anys i 6 mesos, un diumenge de resurrecció, el de l'any 1986. L'amor va transformar la seva vida truncada per un accident quan li faltaven 2 mesos per complir els 17. Tenim amb nosaltres l'enginyer industrial, periodista, biògraf d'Antoni Gaudí, entre altres tasques, Josep Maria Tarragona. Senyor Tarragona, bona tarda i gràcies per haver vingut.
Bona tarda, gràcies a vosaltres.
Molt bé. Com està? Bé?
Home, sí, estic molt content de poder contribuir als lectors, als possibles lectors d'aquest llibre de Sònia, amb la presentació d'aquesta figura tan bonica com
sí.
És la de la Sònia.
Qui és la Sònia? Qui era aquesta jove?
Bueno, la Sònia és una jove, una adolescent, per dir-ho més sí. Exactament, que vivia a Gràcia, o sigui que és d'un barri barceloní, tot i que ella havia nascut a Monforte de Lemos, a Galícia, uh-huh. i la seva mare, en separar-se o en desaparèixer el seu pare, pues va emigrar a Barcelona i va acabar visquent a Gràcia.
Molt bé. I una jove normal del barri de Gràcia, sí. d'origen gallec però establert aquí.
Uh-huh. Sí, 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 i que estudiava a les Vedrunes. I poc més que això.
Uh-huh. És certament una vida d'amor i una història de plenitud, però humanament també marcada per una tragèdia, oi? Com es pot arribar a entendre aquest testimoni d'amor en convivència amb una mort prematura, per accident? A qualsevol mare li dius la meva filla ha mort abans de complir els 17 anys i, evidentment, és trist, també, bueno, humanament.
Sí, però jo he vist, si mirem, potser el primer punt és si els nens o els adolescents poden ser sants. I sense sortir de Barcelona, tenim una parròquia dedicada a Sant Agnès, que era una nena petita, uh-huh. tenim una basílica dedicada als Sants Just i Pastor, que eren dos nens petits, uh-huh. i no et diré de les 13 oques de Santa Eulàlia, del claustre de la catedral, que...
Santa Eulàlia també una nena, una noia preadolescent, podem dir. I a més, aquí cal afegir la recent instal·lació d'una capella dedicada a Carlo Acutis, que serà sant, un adolescent també, del nostre temps, a més, mort el 2006.
Exactament. Bueno, també tenim, per suposat, l'exemple dels sants dels germans Marto de Fàtima.
Fàtima, que van morir joves.
Van morir molt joves. O sigui que el que el senyor o l'Esperit Sant faci madurar una ànima fins a la plenitud, vull dir, podria ser l'explicació de per què no és necessària més una llarga vida a la Terra per ser sant, sinó que aquest nen o aquesta nena, perquè n'hi ha sants dels dos sexes, també a Mèxic ja.
Sí, sí.
San José Sánchez, el Santo Cristero, tenia 14 anys. No?
Per exemple.
Aquesta vida, que ens pot semblar molt curta i que no s'ha realitzada, en realitat, des del punt de vista de la nostra realitat existencial, que és la persona que viu davant de Déu, ha sigut ja plena. Vull dir, l'enamorament del Senyor ja ha sigut ple i s'ha donat el testimoni del martiri, o bé que el Senyor pues, ha disposat que per una malaltia o per un accident pues, ja passi al cel. Mm-hmm. No es pot dir d'una altra manera en el cas de Sònia, perquè...
A més, ella s'havia enamorat de Crist el diumenge de Pasqua del 1986 i va morir al cap d'uns mesos.
Sí, bueno, d'un any i mig.
Un any i mig, sí. Disculpi, però vaja, uns
sí,
mesos...
Sí, sí, efectivament.
Molt poc temps, diguéssim, objectivament, va sí. estar amb aquesta vivència de la fe renascuda en ella.
Sí, sí, sí. A més, però és una vivència total. Llavors, en aquest temps, ella creixia físicament. Vull dir, s'espantava de que cada mes, o el que fos, pues, mirant-se a l'escala, anava creixent un centímetre, o el que fos. Però espiritualment, en canvi, podem dir que el seu enamorament de Jesús va ser immediat, va ser un primer amor. No? Quan va rebre, a través de les mans d'un sacerdot, la benedicció o la imposició de l'Esperit Sant, no la confirmació, perquè no estava confirmada, es confirma després per rebre sacramentalment l'Esperit Sant, però en aquest moment que diem del dia de resurrecció, pues aquest sacerdot va notar que a través d'ell passava una força fortíssima quan imposava les mans a sobre de Sònia, i Sònia va notar que, com sempre amb els fenòmens místics, són indescriptibles, però ja parla d'un foc enorme que l'abraçava per dins. Aleshores, després d'això, es produeix el seu sí immediatament a la mort de Jesús. O sigui que el primer amor de Sònia, perquè Sònia no havia tingut encara un amor, el primer amor de Sònia és Jesús directament. Uh-huh. I ella diu que sí. Ja parla, aleshores, de com Ramon Llull parla de l'amat, no? Uh-huh. Referint-se a Jesús.
Apuntava potser cap a alguna forma de consagració, després no ho sabem, clar.
Sí, bueno, efectivament, això ara diem que, clar, les coses, sempre hi ha un procés, no? Llavors, al cap d'un any, més o menys, aproximadament, siguin 12 mesos, aquesta adolescent o aquesta noia de 15 anys, i mig, quan té 16 i mig, llavors vol consagrar la seva virginitat a Jesús, no? I això, ara, si em permets un apunt històric, sí. Pues estem en una època, a Occident i a Catalunya en particular, molt semblant a la decadència de l'Imperi Romà. O sigui que nosaltres som grecoromans i al treure el cristianisme pues apareix el que hi ha sota, que és el paganisme grecoromà, amb totes les seves manifestacions de tot tipus, no?
I això és el que està passant ara, està apareixent això, diguéssim. No?
Diguéssim.
Un neopaganisme, sí, podem dir-ho de diverses maneres.
Clar, estem parlant amb dos mil·lennis de
diferència.
De diferència, però bueno, les coses són iguals. Llavors, en el segle IV, Sant Ambrosi de Milà, que era una època en Milà similar en aquest aspecte o paral·lela a el que està passant ara a Occident i posem a Barcelona, ell té un llibre molt bonic que es diu Exhortatio Virginum, on exhorta a les noies a consagrar la seva virginitat a Jesús, enmig de la decadència, enmig del paganisme de l'Imperi Romà del segle IV. No? I a mi m'ha fet pensar que l'exemple de Sònia efectivament és valuós com a exemple, no com a raresa, sinó com a exemple. O sigui, per moltes noies joves que viuen en la nostra ciutat, que viuen a Europa o que viuen a Occident, com el consagrar la seva virginitat a Crist és realment una cosa molt adient. Vull dir, que es pot exhortar a fer-ho, no? O sigui, no diguis, oh, quina noia més rara. No?
Que no vol dir que fos monja necessàriament, és una consagració personal que després pot canalitzar cap a alguna congregació o no.
Sí. No, efectivament, llavors, vull dir, Sònia, diguéssim, ella pues, es preocupa de buscar, com fan tots els joves busquen, pregunten, va a un grup de joves, va també al Carmel de Tiana, va a un centre de l'Opus Dei, va a molts llocs on ella va buscant quin és el seu lloc. I al final arriba a la conclusió de que Déu, el que li demana, la voluntat de Déu per ella, és ingressar en un monestir contemplatiu d'Alacant, de les Agustines d'Alacant.
Sí, sí. I se sap, o vostè ho explica en el llibre, l'accident, la seva mort, com va ser?
Sí, sí. Llavors Sònia tenia el problema de que per el dret canònic i per el dret civil no podia ingressar en aquest monestir sense el permís per escrit de la seva mare. La seva mare, com és lògic, li nega, no? O sigui, perquè dius, ets massa petita i tal, no? I llavors, també d'acord amb les persones que dirigeixen la seva ànima, diuen, esperem un any, no? Passa aquest any i al cap de 3 anys la mare firma el permís perquè Sònia ingressi en un, com a novícia, esclar, no, com a novícia, no?
Sí, sí,
per formar-se com a monja contemplativa en aquest monestir. Llavors fan un viatge d'acció de gràcies al Pilar de Saragossa i en aquest viatge mor Sònia.
Va ser un accident.
Un accident
de cotxe?
Un accident de cotxe, sí.
Valga'm Déu. Bé, avui parlem amb Josep Maria Tarragona, autor del llibre titulat Sònia, testimonio de amor, 1970-1987, una història increïble d'una noia que retorna a la fe, que descobreix Jesucrist. Com va sorgir la idea d'escriure i publicar aquest llibre, senyor Tarragona? Vostè coneix, em diu que coneix la mare, no?
Sí, sí, la mare també vindrà.
Que viu encara.
Sí, sí, sí.
També vindrà a la presentació aquest dijous, eh?
Sí, exactament. Sí, sí. Demà la tindrem entre nosaltres perquè ella és una gran entusiasta d'aquest procés. I la situació és la següent. O sigui, l'any 92... del segle passat,
sí, sí.
Quan va començar l'Associació per a Beatificació d'Antoni Gaudí a Riudoms, el dia del Divendres Sant, doncs mossèn Ignasi Segarra, que ara sí que ja està al cel, pues, clar, ens van fer molt amics per aquest fet que va succeir, no? I hem col·laborat molt estretament. I llavors ell havia escrit, o estava escrivint, o va escriure un llibre de 20 biografies breus que es deia, assajos biogràfics breus, que es deia Gente que ha hecho mucho, i un d'aquests 20 biografiats era Sònia.
Molt bé. Un cas ben diferent al d'Antoni Gaudí, del qual ha escrit també vostè una biografia.
Sí, sí.
Antoni Gaudí, l'arquitecte, en aquest cas va viure 76 anys, si no recordo malament.
Sí, sí, sí.
Bé, ho hem de deixar aquí, perquè el temps és implacable, però, senyor Josep Maria Tarragona, avui recomanem aquest llibre seu, Sònia, testimonio de amor, 1970-1987, editat pel Centre de Pastoral Litúrgica, CPL Editorial. S'ha publicat en castellà, entenc, de moment, i, per tant, doncs es pot llegir ja, es pot adquirir, i la presentació del llibre oberta a la parròquia de la Concepció, Basílica, carrer Aragó 299, aquest dijous a 8:15 del vespre, amb el mateix autor, el vicari de la parròquia Joan Blader, la mare de la Sònia i el mateix autor, entre d'altres. Senyor Josep Maria Tarragona, recomanem aquest llibre perquè és una història d'amor ben bonica, que fins i tot pot fer plorar d'emoció, però sobretot pot interpel·lar molt. Enhorabona per aquest treball i fins una altra. Gràcies, senyor Tarragona.
Moltes gràcies a vosaltres.
Sense distància. Una mirada propera a l'Església, a la societat i al món. Ràdio Estel.
El teu servei pastoral cada dia a Ràdio Estel. Les matines i les completes des del monestir de Poblet. El rosari, les laudes i les vespres i la missa de diumenge des de Montserrat. Les eucaristies entre setmana des de la Catedral de Barcelona. I des de la Mercè, la missa dels dissabtes. El teu servei pastoral a Ràdio Estel.
T'has perdut alguns dels programes de Ràdio Estel? Res està perdut per sempre. Entra a radioestel.cat i vés a la ràdio a la carta. T'hi esperen tots. És la ràdio a la carta de radioestel.cat. Tu tries. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Compartim la informació que t'interessa. Sense distància.
Temps de diàleg.
El mes de novembre sempre comença en la nostra cultura amb la celebració de Tots Sants, dia joiós i d'esperança per als cristians, però també per recordar la vida passada d'aquells éssers més propers a cadascú i que ens han deixat. Tots Sants està íntimament lligat a la celebració de l'endemà, el dia de difunts. Alicia Guidonet, responsable del projecte Espai Interreligiós de Migra Studium, ha reflexionat diverses vegades sobre l'experiència de morir en les diverses tradicions religioses. Presenta, de fet, com un regal als diversos imaginaris des dels quals es respon davant dels misteris de la vida i la mort, alhora que apunta que hi ha, després de l'experiència de morir, algun fet que es pot interpretar de diferents maneres. A partir de l'estudi i l'observació, Guidonet descobreix que per a tothom és important tenir un comiat comunitari on diguem adéu a la persona que ens ha deixat i on rebem el suport d'amics i familiars. En canvi, la creença del que passarà després és diferent entre unes religions i altres. Uns creuen en la resurrecció i celebraran un enterrament, altres en la reencarnació i viuran una incineració. Sigui com sigui, el diàleg ens ajuda a reflexionar sobre l'experiència del fet de morir. L'experta planteja l'opció de pensar en la gestió comunitària del dolor, en la humanització d'aquest procés o en la connexió amb la capacitat simbòlica innata a tot ésser humà. Alicia Guidonet considera, de fet, que entre religions, aproximar-se a la diversitat pot ajudar no només a connectar amb l'univers de l'altre, sinó també a consolidar el propi. Recordem que els difunts arriben sempre. La realitat de la mort és permanent. És cert que al novembre hi ha també la tradició de recordar els éssers estimats de tot l'any anterior en diferents àmbits. És per això que avui volem parlar amb Alicia Guidonet Riera, doctora en Antropologia Social i Cultural, diplomada en Ciències Religioses, docent i investigadora en diferents centres universitaris. Des del 2015 també és responsable del projecte educatiu Locus Espai Interreligiós de la Fundació Migra Studium. La saludem ja, Alicia Guidonet. Bona tarda.
Bona tarda.
Bé, què tenen en comú les religions a l'hora d'afrontar la realitat de la mort i la transcendència després d'aquesta vida temporal?
Doncs jo penso que tot allò que ens humanitza, que ens humanitza. Per exemple, jo penso que hi ha un tret molt comú, que és el fet d'acompanyar, de voler acompanyar la persona, no només la persona difunta, sinó la persona que està en procés de morir, la persona, per suposat, ja difunta, fer-li un acompanyament, per exemple, amb la cura del cos, i després també l'acompanyament als familiars, i a les persones, totes aquelles persones que es queden, familiars i amics, i que patiran aquest dol o que viuran aquest dol, aquest procés de dol. Penso que l'acompanyament és molt transversal, és un fet molt transversal en totes les tradicions espirituals, religioses, la cura del cos, el preparar el cos, els rituals del cos, del comiat, fins i tot el moment del comiat, molt important també, i després la memòria com la que tenim aquests dies, aquest fet de dedicar uns dies l'any a fer una memòria especial d'aquella persona difunta, a recordar la persona difunta.
Molt bé, per tant, hi ha molts punts en comú. La realitat de la mort és ben humana i també oberta a la transcendència. Bé, vostè associa la resurrecció en què creiem els cristians a l'obra de misericòrdia d'enterrar els morts, l'enterrament i les exèquies, i alhora relaciona la incineració amb la creença en la reencarnació. Però sabem que molts cristians també incineren els difunts, no? I l'Església Catòlica accepta aquesta opció. Com ho explicaria en tota la seva dimensió?
Sí, doncs jo penso, tradicionalment, aquestes religions abrahàmiques, judaïsme, cristianisme, islam, doncs han cregut en l'enterrament com un fet molt important. Els textos bíblics, tant la Torà com l'Alcorà com la Bíblia, doncs parlen del fet de l'enterrament com alguna cosa molt important. I en aquestes tres religions és un tema que es dedica una importància. El fet d'inhumar les persones, doncs, és molt important, i el fet de que aquestes persones, doncs, tinguin aquest contacte, sobretot en el cas de jueus i musulmans, doncs, que tinguin aquest contacte amb la terra, el taüt, que tingui contacte amb la terra, i si pot ser, doncs, que no hi hagi taüt, fins i tot, no? El que passa que les regulacions, doncs, en determinats països com el nostre, doncs, no és possible fer-ho. Però en el cas de les persones cristianes, jo penso que d'una manera, a part de la doctrina, que també existeix i també hi ha tota una teologia al voltant d'això, jo penso que hi ha un tema diferencial respecte de musulmans i de jueus, i és el fet que les persones cristianes, doncs, no creuen que el llibre sigui un llibre revelat. Hi ha una inspiració. Llavors, això fa que hi hagi un tret diferencial. El llibre, tant la Torà com l'Alcorà, són llibres revelats. En canvi, la Bíblia és un llibre inspirat. I això ja marca, jo penso, una diferència, no? És a dir, el que diuen els textos bíblics cristians, doncs, no té aquesta importància tan gran com la que podrien tenir, per exemple, els textos jueus o musulmans. No? Després, el fet d'incinerar o enterrar, doncs, en el cas del cristianisme sí que s'accepta, l'Església Catòlica accepta la incineració, però també recomana que aquestes cendres, doncs, es guardin en llocs sagrats, per exemple, no? Que això també marca una diferència respecte al fet d'incinerar i deixar les cendres, doncs, en llocs que no siguin sagrats, o fins i tot que s'enterrin les cendres, no? Que tinguin contacte amb la terra, no? En llocs sagrats. No?
Molt bé. Avui parlem amb Alícia Guidonet, que és experta en temàtica interreligiosa, doctora en antropologia social i cultural, sobre la realitat de la mort en les diferents creences. Bé, quines diferències breument establiríem entre el que és la celebració cristiana de Tots Sants i els fidels difunts, 1 i 2 de novembre, Tots Sants més en clau joiosa, no?, de festa, d'esperança, d'església triomfant i el record dels difunts l'endemà, i el que són les celebracions de les creences no cristianes aquests dies, o hi ha dies diferents en què se celebren?
Hi ha les diferències de la pràctica concreta relacionada amb la creença que té aquesta tonalitat en el cas del cristianisme, doncs, en la creença dels sants, per exemple, dels Tots Sants, de les persones difuntes, però jo crec que hi ha moltíssimes més similituds, i són similituds que estan associades a la pròpia humanitat, com dèiem abans. Hi ha un fet que és molt, molt humà, que és el fet no només de l'amor, sinó també el fet de creure en les persones difuntes o en les persones, o en els éssers sobrenaturals, no? Llavors, hi ha moltes celebracions. Halloween, per exemple, originàriament és una celebració en la que les persones es posen en contacte amb aquests éssers sobrenaturals, no? I llavors, també el moment de l'any en què apareix això, jo penso que és molt important reflexionar sobre això, tenir el seu interès reflexionar sobre això, perquè és el moment en el que comença a fer-se els dies més curts, comença la nit a aparèixer d'una manera més evident, no? És a dir, que al final tot ésser humà, tota cultura, tota tradició religiosa, doncs, el que fa és associar les seves creences amb un cicle natural. I llavors, en aquest sentit, jo penso que és important relacionar això. Les diferències sí que existeixen diferències, però són unes diferències que van marcades. La tonalitat d'aquestes diferències són justament la creença, en el cas del cristianisme catòlic, aquesta comunió dels sants i aquestes persones que sí que nosaltres recordem, no, els cristians, d'una manera, doncs, molt puntual.
Exacte, i que poden ser intercessores, fins i tot, no?
I que poden ser intercessores, sí. El que passa que la relació amb els éssers sobrenaturals en altres cultures doncs, també doncs, contempla aquesta possibilitat de que aquests éssers sobrenaturals doncs, es manifestin d'alguna manera i també ajudin o no als éssers terrenals, diguem-ne. Sí, no? Sí. És a dir, que humanament tenim com... antropològicament tenim bastants ponts en comú.
I tant. Bé, com que el temps és implacable, una darrera pregunta a partir d'això que vostè deia ara precisament, i és que la mort té una dimensió de misteri, sobretot perquè no sabem amb exactitud com és l'eternitat, fins i tot és una creença ferma en Crist ressuscitat, tampoc ho sabem prou bé. Això ajuda a entendre la gran diversitat de rituals, de fenòmens socials i religiosos. Pot ser que davant d'aquest desconeixement hi hagi un perill també de caure en algunes pràctiques rituals o sobre la mort que siguin, això és molt delicat, perjudicials per la persona humana o per la seva dignitat?
Sí, jo crec que sí. Jo crec que en societats com les nostres, jo crec que és molt palès, molt evident que anem deshumanitzant-nos, no? Ens deshumanitzem, les humanitats doncs, perden pes, la filosofia perd pes, i això, i la pràctica religiosa i la religió en el seu fonament perd pes, també amb la conseqüent pèrdua de valors, per exemple. No? Jo penso que això sí que pot tenir molta incidència en com tractem no només l'amor, sinó la malaltia, l'amor... i tots els processos d'acomiad de les persones. Jo, per exemple, tinc una experiència aquí a la meva feina, a l'espai interreligiós, on tracto amb molts joves, doncs una vegada fent un treball sobre la mort, justament, sobre els processos del morir en les diferents tradicions religioses. Jo recordo que un noi de tercer de l'ESO, un noi jovenet, de 14 anys, 15 anys, doncs em va dir que el que més li havia sorprès de l'activitat era justament el veure com les diferents religions tractaven a la persona difunta, amb quina cura les diferents religions tracten a la persona difunta. No? Llavors jo penso que això és percebut amb aquesta sorpresa, precisament perquè podem estar perdent aquesta capacitat per tractar les persones malaltes, les persones en procés de morir, o fins i tot els difunts, i el record dels difunts ho podem estar tractant cada cop d'una manera més deshumanitzada. No? I per això la sorpresa, com pot ser? I quina crida d'atenció el fet de que totes les tradicions religioses tinguin tanta cura de la persona que està en procés de morir i del tractament del cos, també el ritual del tractament del cos i després el comiat, i fins i tot l'acompanyament a les persones que es queden. No,
per tant, és delicat i no s'hi val qualsevol cosa en aquest tractament, efectivament.
No.
Ho hem de deixar, però ha estat un plaer conversar amb vostè en una temporada, en uns dies en què es recorden els difunts, però clar, això no és només el novembre, sinó que és tot l'any, i per tant, molt contents de parlar amb vostè. Una abraçada, Alícia Guidonet, i fins una altra.
Fins una altra. Adéu, bona tarda.
Sense distància. Amb Ignasi Miranda. La litúrgia a prop.
De l'entrevista que us havíem anunciat amb Xisquia Valladares, avui plantegem el nostre diccionari litúrgic, la secció La litúrgia a prop, sobre el que és l'altar. Moltes vegades identifiquem l'altar amb tot el que és el presbiteri, però no és així. És el que podríem dir popularment la taula. Però tot això no ens avançarem més perquè ens ho explicarà ara Jaume González Padrós, membre de l'Institut de Litúrgia Ad Instar Facultatis. Mossèn Jaume González Padrós, què és l'altar?
La resposta la tenim molt a prop, en dos llibres que són al nostre abast. Per una banda, el ritual de la dedicació de l'altar, i per una altra banda, el llibre que potser ens és més familiar, que és el mateix missal. En aquest missal se'ns diu que l'altar és on es fa present el sacrifici de la creu. Per tant, ja tenim el primer signe. L'altar és la creu on el Senyor renova el seu sacrifici redemptor. I, a més, el mateix missal ens diu que és la mesa del Senyor, és a dir, la taula de la Pasqua, aquesta Pasqua que celebrem sota els signes sacramentals i que és el signe i la realitat de la nostra redempció. Per tant, per una banda, és la creu del Senyor, i per altra banda, és la taula pasqual on ja celebrem anticipadament el triomf de Jesucrist i amb ell el nostre triomf sobre el pecat i sobre la mort.
I com el creient pot veure durant la litúrgia, doctor Jaume González Padrós, el significat d'aquest espai de l'altar?
El creient podrà veure quin és el signe de l'altar i quina és la seva importància sacramental, en primer lloc, si el que fem al voltant de l'altar, és a dir, la celebració de l'Eucaristia, té tota la seva dignitat i tota la seva gravetat que correspon al que significa. Si resulta que la celebració de l'Eucaristia és la renovació del sacrifici de Crist, coronat per la seva resurrecció, aleshores l'altar ha de ser tractat com el lloc on s'esdevé sacramentalment aquesta realitat i es renova constantment. Això vol dir que, segons ens diu el missal, l'altar ha de ser preferentment de pedra, per tal de significar la presència de Jesucrist, que és justament la pedra viva. L'altar ens remet a Jesucrist. Per tant, hem de tractar l'altar com si tractéssim amb el mateix Jesucrist, perquè d'aquesta manera tots els fidels podran comprendre la seva importància, tant en la manera de tractar-lo, com he dit, com també en la manera de vestir-lo, d'il·luminar-lo i d'ornamentar-lo.
Moltes gràcies, doctor Jaume González Padrós, per aquestes explicacions sobre la paraula que ens ha ocupat avui, l'altar.
Sense distància, l'Església a peu de carrer. En sortida. Uns minuts per la família, els joves i la pastoral de l'Església.
Avui la nostra sortida és molt a prop dels estudis de Ràdio Estel, concretament a la parròquia de la Mare de Déu dels Dolors, al carrer Begur, del barri de Sants de Barcelona. I és que el grup Gratitud d'Alcohòlics Anònims celebra aquest primer dissabte de novembre la seva jornada informativa anual, Portes Obertes, coincidint amb el seu aniversari. És una reunió informativa oberta a tothom, que es fa al vespre, a partir de les 7, als locals de la mateixa parròquia dels Dolors. Els testimonis que ens visiten ara, en aquesta secció, des d'aquesta entitat sempre presenten el seu camí com un alliberament. Alcohòlics Anònims, recordem-ho, és una organització internacional que treballa des dels seus grups arreu del món perquè cada persona que pateix o ha patit l'alcoholisme aturi aquesta addicció, sigui de manera ràpida o de manera progressiva, i comparteixi amb altres tot el camí de recuperació. Molts d'aquests grups són acollits precisament en parròquies o en entitats de l'Església o d'inspiració cristiana. Tenim amb nosaltres avui tres testimonis. Els saludem. Ells són Benet, Andrés i Xavier. Bona tarda a tots tres.
Bona tarda.
Bona tarda.
Encantats de saludar-vos. Bé, si vol començar, Benet, per exemple, a recordar què és Alcohòlics Anònims. Perfecte. I què és el grup Gratitud, concretament.
Molt bé. Donar les gràcies de tot a Ràdio Estel perquè cada any ens dona aquesta oportunitat perquè la gent conegui el que és la comunitat, que és molt important, de la gent que encara està patint i que hi ha un puesto per esperança, i aquest jo el vaig trobar, que és Alcohòlics Anònims. Quan es comença una reunió sempre es diu el que és l'anunciat, perquè més o més la gent sapiguem de quan entrem que ens trobarem allà, no? Ho diria en castellà, que jo m'interpreto més bé en castellà, cap perquè problema. Són ja unes quantes 24 hores, no? I dice així, Alcohòlics Anònims és una comunitat de persones que mantenen nostra... Estic una mica nerviós, a mi la ràdio és una cosa. Alcohòlics Anònims és una comunitat d'homes i persones que la nostra principal és sobrietat. És que ara no me'n recordo de cop.
Però... Algú li surt aquesta frase? Bueno.
D'homes i persones que comparten su mutua experiencia, fortaleza, esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros alcohólicos a recuperarse el alcoholismo. Sí. El único requisito para ser membre d'Alcohòlics Anònims és dejar creer la bebida. Para ser miembro de A no se pagan honorarios ni nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Alcohòlics Anònims no està afiliat a ninguna secta, religió, partit polític, organització o institució alguna. No intervenim en cap controvèrsia, no respaldem ni ens oponem en cap causa. El nostre objectiu principal és deixar de beure i passar el missatge a les persones que ens entrin per casa nova,
per casa nostra. Per casa vostra, aquest dissabte, a partir de les 7 de la tarda.
A partir de les 7...
En què consisteix la trobada? Hi ha una conferència, una presentació?
Bueno, hi ha la presentació de com cada any, és el 44, Vull dir, el grup Gratitud es va obrir l'any 80, el 3 de novembre de l'any 80, i bueno, el que es fa és un agraïment, la gent estava, pot entrar tothom que vulgui, escoltar uns companys que hi haurà a la taula, que diran la seva experiència, com es recuperen, i la gent, pues, bueno, a partir d'aquí, pues, si després estan interessats, poden fer-se preguntes, i com jo vaig arribar el meu primer dia, no? Que jo pensava, jo on em fico, no? Que em trobaré, no? I l'únic que em vaig trobar gent amb la mà oberta i amb el cor obert, dient-me que no em preocupés, que la malaltia, l'alcoholisme és una malaltia, no? D'aquí em va entrar un gran pes de sobre, perquè jo pensava que era una cosa viciosa, que ningú mantenia, i quan vaig veure aquells homes i dones que mantenien, dic, aquest és el meu puesto, això és el que jo busco, no?
I, Benet, quants anys porta vostè a Alcohòlics Anònims?
Pues porto ja 33 anys.
33, Déu-n'hi-do.
I no he tocat més a l'alcohol gràcies als grups d'Alcohòlics Anònims i assistint a les reunions. Això és molt important.
S'ofereixen trobades, o sigui, el grup, diguéssim, amb aquest local de la parròquia de la Mare de Déu dels Dolors, al carrer Begur, allà, cada dia a les tardes es pot anar.
Sí, ens reunim de 6 i mitja a 8, de dilluns a dissabte. I després hi ha molts grups a tota Catalunya, a Barcelona hi ha quasi 70 i pico grups, al matí, tarda, nit, vull dir que ja estem oberts a totes parts, no?
I el que més ajuda en aquestes reunions és potser escoltar altres companys, aportar la vostra experiència...
El que més ajuda són les persones que arriben últimes, que dius, l'experiència del carrer, com està avui? Clar, jo fa 33 anys li podria explicar, però no és el mateix que ara, no?
Clar,
la situació ha canviat totalment, no? Llavors, a mi em nutreixo, i nosaltres nutrim de les persones que entren per la porta demanant ajuda actualment.
Molt bé. Del grup Gratitud d'Alcohòlics Anònims estem parlant avui. Benet ja ha enllaçat l'explicació general d'aquesta trobada de dissabte amb la seva experiència personal de 33 anys. Volem escoltar una mica el testimoni i la història d'Andrés i després de Xavier. Andrés, vostè sempre ens explica, que ha vingut altres vegades, ho sabem, que va començar tot pintant la parròquia de Santa Tecla de Barcelona a l'Avinguda Madrid.
Així és.
Sí.
Així és. Molt bona tarda a tothom.
Sí, senyor, molt bé. I com és el seu recorregut per Alcohòlics Anònims?
Me diu Andreu i sóc un pacient alcohòlic.
Molt bé. La condició d'alcohòlics la mantenen encara que hagin deixat la beguda, eh? És una cosa que queda per sempre.
Sí. Soy una persona que padezco una alergia física a l'organismo, acompañada de una obsesión mental por la bebida. No tiene cura, pero se puede detener.
I és el que ha fet aquests anys. Quants anys porta Alcohòlics Anònims?
Ja he passat els 40, years.
Per tant, vostè és 40 years, eh? Vostè és dels veterans del grup Gratitud, eh? I què ha trobat? Què ha trobat? Com ha anat aquest camí de 40 anys?
Bueno, el proceso es lento y paciente. Lento y paciente. Y como ya está uno ya en otro orden, cuando uno llega ya está uno en otro orden, pues... lo que hago es acompañar al tiempo y esperar en la esperanza, cada día igual.
Que no robin l'esperança, ens diu el Papa Francesc.
Esperar en la esperanza, cada día igual. Yo no tengo objetivo para hoy, qué me voy a hacer, qué me voy a preocupar, que no, ya eso ya no.
Muy bien.
Entonces, pues, esto... En marzo del año 84, pues estaba yo haciendo unas reparaciones en la parroquia Santa Tecla de la Avenida Madrid 107, y el señor rector, lo que se llamaba Eduardo Marchac y Llop, que ya nos
buena memoria, ¿eh? Sí.
Ya nos dejó el 1 de marzo del año 2000, y yo fui al sepelio y en la calle pues yo lloré. I alegué que...
Ell va ser el que li va dir que podia anar al qual...
Sí, me dio una tarjeta.
Molt bé.
Una tarjeta.
I a partir d'aquí, endavant.
Me dio una tarjeta porque había abandonado el trabajo. Me dijo, esto lo tendrás terminado para el miércoles, o sea, para esta tarde, que hoy es miércoles, hay despacho parroquial. Y yo le dije que sí. Le dije que sí.
Però després no va.
Pero como me fui al bar...
No ho va poder complir.
No ho complí. Y volví a los dos días siguientes.
I va ser quan li va dir això al rector.
Y entonces me recibió, fue un premio, me recibió, me pagó, y dice, está todo muy bien. Dejé 7 hojas de puerta por pintar interior y el zócalo, nada más. Todo lo demás estaba muy bien. Me pagó las 4.500 pesetas que habíamos presupuestado, un billete de 500 por haber barnizado unos bancos adentro, y al levantarme yo ya tenía 5.000 para irme allí a la calle Comandante Benítez, que habían cuatro bodegas, porque es una insidiosa, si un mental por la bebida, y yo me quiero levantar para irme ya. Otra vez y seguí pues la ruta. Y entonces él dice, espera. Y entonces cogió y de unos armarios...
Iba a la tarjeta.
Me dio una tarjeta y dice, tú ves aquí que te pondrás bueno.
Molt bé, molt bona pedagogia la d'aquest rector. Mossèn Eduardo Marchà, ha dit?
I Llop,
molt bé, molt bé. Doncs el testimoni d'Andrés és un dels tres que escoltem avui. Primer ha estat en Benet, que també per la seva veterania ha explicat una mica el que és el grup d'actitud d'Alcohòlics Anònims. I ara volem sentir en Xavier. Xavier, com és la seva història?
Bona tarda i moltes gràcies a Radio Estel per deixar-nos que transmitim el nostre missatge.
I tant.
Bueno, jo avui estic aquí sense veure i tinc que donar gràcies a Déu, a un poder superior, però sobretot als meus companys alcohòlics. Ells em van dir que jo no era ningú monstru, senzillament que podia tindre un problema amb l'alcohol. Quan jo reconeixo que tinc un problema, vale, t'enfrontes i tens uns grups on parlen i parles i veus que hi ha un problema en l'alcohol. A la que comences a anar als grups, no estàs sol. Hi ha coses que la família no et podrà entendre, però un company d'Alcohòlics Anònims sí. I avui en dia, precisament aquests dos companys que hi ha aquí a la taula amb mi, els hi tinc que donar les gràcies, perquè segurament... Si no hagués escoltat moltes coses de les que ells em van dir al principi, a mi no podria estar aquí sentat. És maco perquè igual que em van ajudant, ho estic fent jo ara, i amb això no em vull posar ninguna medalla, no? És una satisfacció ajudar a una persona que quan veus que entra, a peus reflexat amb ell. Dius senzillament que si hi ha una persona que és addicta a l'alcohol o a alguna altra cosa, que es doni una oportunitat. Jo ara torno a riure. Els problemes em venen igualment si no el subento avui, demà. La vida et canvia. I és molt maco viure. Sobretot poder dormir sense la botella. ¿Vale? Senzillament, una vegada més, qualsevol persona que tingui un problema que s'atreveixi a donar el pas. Com a mínim provar-ho. Com a mínim provar-ho. I sobretot per ell. Per ell. T'has d'estimar tu mateix. Si tu t'estimes, pots tindre una altra qualitat de vida.
L'alcohol i l'alcoholisme anulen molt, no?, la persona i les seves capacitats, siguin les que siguin, oi? Doncs testimoni del Xavier, en aquest cas porta menys anys que els altres, però...
11.
11, déu-n'hi-do, també és una bona temporadeta, ja. Hi ha alguns que estiguin ara actius en el grup Gratitud i que portin, per exemple, un any o menys temps? Van entrant nous membres?
Sí, tenim companys aquí fora. Hi ha un de 5 mesos amb molta il·lusió, que ve cada dia, i la il·lusió d'ell ens la traspassa a nosaltres. Jo vaig amb la il·lusió com si fos del primer dia. Això no ho perdo.
Molt bé. Doncs aquesta il·lusió que ens han transmès avui Benet, Andrés i Xavier, d'Alcohòlics Anònims. Recordeu, amics oients, els qui sou especialment de Barcelona, si sou aquest dissabte a Barcelona, al barri de Sants o a les Corts, molt a prop també, us podeu acostar a la parròquia de la Mare de Déu dels Dolors, al carrer Begur, al barri de Sants, i allà, a partir de les 7... conèixer una mica més el que és el grup Gratitud d'Alcohòlics Anònims, organització internacional que treballa de manera totalment aconfessional i apolítica a ajudar les persones que pateixen alcoholisme a aturar totalment aquesta addicció. I tot això en clima de diàleg, en clima de compartir. En el grup, a banda de vosaltres, hi ha de vegades alguna persona del camp psicològic o expert en addiccions que us ajudi o que vagi a acompanyar-vos? Sou només vosaltres?
No, tenim de tot, tenim, però no hi ha alcohòlics, metges, de tota mena de la societat, perquè això li toca a tothom.
Això, exacte, l'alcoholisme el pot patir un metge,
sí,
un pintor...
Tenim companys, tenim mossens.
Mossens també, que han tingut aquesta problemàtica.
És que tenim, és tota la societat.
I tant, i tant.
Jugadors de futbol, això, el que li toca.
El que li toca, efectivament. Doncs Alcohòlics Anònims és protagonista avui de la nostra sortida i n'hem parlat a través del grup Gratitud d'aquí del barri de Sants. Sempre el presentem com una mostra, tot sabent, com ens ha dit abans Benet, que n'hi ha molts de grups a Barcelona, arreu de Catalunya, a tot el món. Doncs moltes gràcies, Andreu, Benet i Xavier, per haver-nos acompanyat. Bona celebració aquest dissabte.
Moltes gràcies. I
moltes gràcies a vosaltres.
Adéu-siau, que vagi molt bé. Fins aquí la nostra sortida d'avui, que ha tingut com a nom propi Alcohòlics Anònims i el seu grup Gratitud de Barcelona. aquí aquest Sense Distància especial de Tots Sants. Gràcies. Recordeu que us acompanyem de dilluns a divendres a 3:15, a les 2 del migdia i a 2:15 de la tarda. Adéu-siau.